Ocupa Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quatre activistes independentistes relacionats amb els CDR van ser detinguts a finals del passat mes d'agost per la seva presumpta participació en un intent de sabotatge d'una etapa de la Volta Ciclista a Espanya. Segons la versió policial, la intenció dels radicals era abocar 400 litres d'oli en un tram de l'etapa entre Súria i Arinsal, a Andorra. Els CDR se'n van anar a casa amb acusacions per presumptes delictes de pertinença a grup criminal, desordres públics i contra la seguretat viària i també contra el medi ambient. Les raons d'aquestes persones per ordir un sabotatge resumeixen en el seu desig d'actuar contra una volta, diuen, espanyolista. El rendiment que poguessin haver obtingut és molt dubtós, encara que haurien disgustat el gruix dels amants del ciclisme i no sols amb ells també. Per no parlar del que podia haver ocorregut si els mecanismes que havien preparat amb barrils ocults i vàlvules per alliberar el seu contingut s'haguessin activat. Dirigents d'Esquerra i també de Junts van sortir ràpidament a fer costat als actors d'aquesta acció. Si analitzem aquest intent de sabotatge des de l'òptica de la seva naturalesa i el seu rendiment, és obvi que frega, podríem dir, que l'absurd. Si ho analitzem des d'una òptica política, cal qualificar-lo com a poc de molt erroni. Així les coses estan sorprenent com descoratjador que dirigents sobiranistes s'hagin afanyat a mostrar el seu rebuig davant les breus detencions, però no davant del propòsit d'aquests activistes. Oriol Junqueras, per exemple, Marta Rovira, Jordi Turull o també Laura Borràs van emetre missatges en els quals criticaven l'acció policial i la titllaven d'atemptat contra les llibertats fonamentals i els drets humans. Un altre absurd, a quina llibertat fonamental s'estaven referint aquests dirigents, a la de lesionar, per exemple, els ciclistes, lesions que podien haver estat molt i molt greus. Si veiem al juliol l'actitud dels proetarres de Bildu davant el pas de la Volta a Espanya o del Tour de França per terres del País Basc, ha estat d'una altra manera, d'una altra concepció de com deixar-se veure. Aquesta formació independentista va animar els seus a aprofitar l'aparador que donaven a tals competicions per exhibir banderes i pancartes. En canvi, els CDR només se'ls ha ocorregut embrutar l'asfalt i els dirigents independentistes ignorar la insensatesa que això suposa. L'11 de setembre s'acosta, dilluns que ve concretament, i que més que menys creu necessari treure pit, però en un cas com aquest hagués estat més intel·ligent censurar l'intent de sabotatge que fer pinya amb els seus presumptes autors que d'aquí a poc passaran per seu dels tribunals. Bona tarda, soc Carlos Osada i, com sempre, ara amb la Mar Puerto. Mar, molt bona tarda.
Bona tarda.
Repassarem més notícies que són d'interès aquest matí tant a Catalunya com a Andorra. Comencem, Mar?
Doncs avui comencem explicant que Yolanda Díaz està reunida en aquests moments amb Puigdemont a Brussel·les. La reunió ha començat a les 12 hores al Parlament Europeu i a la trobada també hi ha assistit el dirigent d'En Comú Podem, Jaume Asens, i l'eurodiputat Toni Comín, que de la mateixa manera que Puigdemont resideix a Bèlgica. I atenció, perquè més de 6.400 alumnes faran la selectivitat de setembre a partir de dimarts, 1.000 alumnes més que fa un any. Concretament, el 77% dels estudiants es presenten per primer cop i la convocatòria durarà fins dijous. A tot això, també hem d'informar que la Guàrdia Civil ha detingut a Figueres dos sicaris que formaven part d'un grup criminal que va intentar assassinar una empresària a Puçol, a València. Tot va passar al desembre, quan la víctima va arribar amb el seu cotxe al seu negoci i dos homes amb una moto el van disparar a punta de pistola. I d'altra banda, el jutjat d'instrucció 5 de Vilanova i la Geltrú ha rebut aquest passat dissabte 16 detinguts en relació a una operació antidroga de la Guàrdia Civil amb 4,5 tones de xis a la costa del Garraf. El magistrat ha resolt presó provisional comunicada i sense fiança per tres dels detinguts que han estat identificats com a presumptament ocupants d'un dels vehicles que portava aquesta droga. A més, i sobre la batuda d'Arbúcies, on un home va morir d'un tret, els caçadors gironins s'han assegurat que complia la normativa. A més, diuen que en el moment dels fets, tots els homes que hi participaven estaven situats correctament en els punts establerts. I per això, la Federació ha engegat ara una campanya de conscienciació als usuaris sobre el medi natural. També avui acabem explicant que l'Ajuntament de Barcelona ha invertit més d'1,3 milions d'euros en millores i tasques de manteniment en els mercats de la ciutat durant aquest estiu. Diuen que aquest manteniment és una prioritat.
Gràcies, Mar. Pel que fa a referència a la informació de serveis, doncs, en primer lloc, la previsió del temps hem deixat enrere la gota freda, la dana, el mal temps, les quantitats de pluja que van caure ahir, sobretot a les comarques de Tarragona. Avui el cel és majoritàriament serè arreu de Catalunya, amb temperatures força agradables. I ara sapiguem com està la xarxa viària amb la Sílvia de l'Amo. Sílvia, molt bona tarda.
Bona tarda, des del Servei en Català de Trànsit, precaució per unes obres a la 2 a Riudellots de la Selva, a Sabadell, Barcelona, on hi ha un carril tallat i 2 quilòmetres de congestió. Pel que fa a l'àrea metropolitana, destacar la C-17, on a Parets, en sentit Vic, hi ha un parell de quilòmetres de lentitud, i pel que fa a la C-33 i la C-58, que patien bastantes retencions arran d'un accident, una avaria, al mateix nus de la Trinitat, ja està resolt. Pel que fa a la pluja, recordeu que entre Amposta i Tortosa està tallada tant la C-12 com la T-34-43. Això és tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
4:02, dia de balanç a les Terres de l'Ebre després de l'episodi de fortes pluges d'ahir que un cop més ha tornat a castigar tota aquesta zona catalana. La gota freda, o Dana, ha deixat carrers, soterranis i baixos inundats i s'ha emportat mobiliari d'alguns habitatges, però no s'ha hagut de lamentar, per sort, cap dany personal. La localitat més castigada ha estat Alcanar, que va acumular més de 210 litres per metre quadrat. Aquest matí els consellers Joan Ignasi Elena i Laura Vilagrà han visitat les zones més castigades per aquestes fortes trombes d'aigua i han escoltat les queixes dels veïns que han lamentat un cop més que, tot i ser una comarca on any rere any els aiguats fan destrosses, la Generalitat no hagi pres cap mesura per aturar les possibles conseqüències. Pau Saiz.
Així és, Carlos. Els veïns de la zona lamenten els desperfectes causats per les pluges intenses. Asseguren que un dels principals motius de les inundacions és el barranc de Sant Jaume i que van avisar que es tornaria a desbordar i no els van escoltar. Emma Sancho, una veïna de les cases d'Alcanar, assenyala la fesomia del barranc com a principal causant de les inundacions.
El problema que sempre hi ha és que quan plou molt el barranc comença a caure amunt d'aigua i llavors es fa tope. També un dels altres problemes és que baix del barranc està apuntalat. Hi ha un munt de varilles de ferro i el problema que hi ha és que quan cau molta brossa, clar, en l'aigua també arrossega terra i brossa. Llavors se fa un tap, de la pressió pot arribar a petar o és quan surt ja per dalt.
Aquesta situació arriba 2 anys després de l'últim episodi torrencial. La propietària del restaurant El Racó del Port, Rosa Maria Sancho, resalta que molts veïns van avisar els enginyers que el mur de formigó que es va construir no deixaria sortir l'aigua. La restauradora sosté que mai havia patit inundacions al local en 47 anys d'història i espera que ara escoltin el veïnat.
Si hi hagués una bona sortida, jo crec que avui aquí no s'ha passat res. I ho vam dir, no mos se va escoltar. Espero que ara mos escolten i mos facin unes bones obertures, perquè els 4 veïns més apropats al barranc són els que han patit més mal. I és la segona vegada.
En canvi, per la propietària del restaurant La Marinada, Cinta Fible, sembla que cada estiu toqui un temporal.
Un altre cop. Que sembla que cada vegada que s'acaba l'estiu, el que mos toca és això. Però bueno, pues netejar i ja està.
Els bombers, però, celebren que no hi hagi hagut cap dany personal ni persones ferides arran de la tempesta. Per part del govern, els consellers Laura Vilagrà i Joan Ignasi Elena s'han reunit amb els alcaldes dels municipis afectats i han declarat que aposten per invertir a la província de Tarragona per mitigar les conseqüències de les inundacions.
Molt bé, veurem si són certes aquestes inversions que un cop més han promès avui des del govern de la Generalitat els consellers Joan Ignasi Elena i també la vicepresidenta Laura Vilagrà. La pluja, el vent, la sequera o també les plagues sembla ser que estarien al darrere de les continuades caigudes d'arbres que viu o que estan vivint a la ciutat de Barcelona. Us hem estat explicant avui, el dia després, que un arbre de dimensions considerables va caure a la cruïlla del Passeig de Gràcia amb el carrer València, sense fer cap desgràcia personal. I el dimecres passat, un altre arbre es va desplomar a la superilla de Sant Antoni. També s'ha provocat ferits. Això va ser concretament al carrer Consell, al carrer Borrell. Però la pregunta que es fan els barcelonins és què passa amb aquestes caigudes d'arbres a la capital catalana. Una situació que el passat mes de juliol, recordem-ho, va provocar la mort d'una noia al barri del Raval i que té molt preocupada a tota la ciutadania. Andrea Gavarró ha escoltat aquest matí un expert en la matèria que ha passat per darrere COPE Catalunya i Andorra.
La caiguda d'arbres o branques, però, no és un fenomen aïllat i de vegades tampoc no coincideix amb un fet meteorològic advers com la pluja o el vent. Joan Pere Pasqual, investigador predoctoral de l'Institut Botànic, explica que es tracta de múltiples factors.
A Barcelona hi ha 2 grans tipus d'arbres, no? Que són els arbres més normalets, els que tenim aquí plantats, i després tenim les palmeres. Aleshores, a les palmeres, que són uns arbres que estan afectats molt per un escarpat, que és el morrut de les palmeres, que es menja per l'interior de l'arbre i afecta les estructura i anyos de l'arbre i fa que caiguin.
Joan Pere afegeix que les plagues són un fenomen comú de molts arbres que n'afecten l'estructura i acaben provocant la seva caiguda. A més, l'investigador explica que ens trobem en un moment crític que, fruit dels canvis dràstics en el clima, provoca el que es coneix com a estrès hídric als arbres.
Sembla que la sequera està afectant moltíssim tant el sòl de les ciutats és a dir, al terra de la ciutat, com a la pròpia estructura dels arbres, i fa que caiguin. Que l'estrès hídric, bàsicament, és que l'aigua que evaporen els arbres és major a l'aigua que són capaços d'absorbir els arbres. Mm. Llavors, això, evidentment, fa que les arrels s'assequin, el sol es contrau, llavors qualsevol efecte d'extrem, com pluges intenses o vents, poden permetre que... que els arbres caiguin.
Pel que fa a les solucions, Joan Pere Pasqual apunta que anem per bon camí. Cal fer una inspecció exhaustiva i aplicar el pertinent tractament a aquells arbres que estiguin malalts.
Gràcies, André. Hem escoltat l'expert. Ara volem trepitjar carrer i conèixer de què en pensen els barcelonins d'aquesta, podíem denominar-li, plaga de caiguda d'arbres que viu la capital catalana des de fa un temps. El Pere Parés està a la superia de Sant Antoni, concretament al carrer Borrell, on dimecres passat un arbre va caure a mitja tarda, per sort, sense fer cap dany personal. Bona tarda, Pere.
Bona tarda, Carlos. S'han tornat a repetir els successos que vam experimentar l'agost. Un arbre ha caigut de manera imprevista a la superilla de Sant Antoni en una d'aquestes nits de fortes ratxes de vent que s'estan visquent. A diferència dels fets del mes passat, aquest cop no hi ha hagut ni morts ni ferits, però els danys salten a la vista per qualsevol vianant que passi per la plaça. Les rajoles arrencades per les arrels i el banc esclafat que han quedat a la plaça fan tema a alguns.
Com si lo hubieran arrancado con una máquina. Igual.
Me parece algo poco probable, pero si empieza a ocurrir con cierta frecuencia, pues creo que la gente en cualquier momento pues empezará a tener como miedo de que eso ocurra.
Que estés aquí sentado y que te caiga un árbol en la cabeza, un árbol o lo que sea.
Una cosa molt casual, no em fa patir, la veritat.
Segons fonts oficials, un factor clau per entendre els accidents que s'estan donant a Barcelona és la sequera. En el cas de Sant Antoni, cal sumar-lo a la terra seca, al vent i als atacs dels fongs que havien anat corcant el tronc des de dins. Ja portava un temps dèbil. Des de l'Ajuntament admeten que a la part alta es recolzava la farola del costat i a l'arbre del davant. Tenia una inclinació de més del 15%, que és quan es considera que hi ha perill. Els veïns, davant del succeït, esperen la resposta de l'administració pública.
Suposo que hi ha una part que no podem evitar i una part que sí que es podria fer alguna cosa més, no?
Però jo no sé què viento haría para arrancarlo de la mano que lo arrancó. Horroroso.
Com que ara ha sortit a les notícies, ara l'Ajuntament posarà mides.
Sí, és lo que està ocurriendo con tanta freqüència, si deberían de chequear un poco a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Ver si hay otros árboles que puedan tener el mismo peligro porque no vuelva a pasar una situación que pueda afectar a alguien.
De moment ja s'ha talat l'arbre d'enfront de manera preventiva. A més, des de l'accident mortal que va haver inicis d'agost, s'han realitzat tests d'oscil·lació amb l'objectiu de prevenir-ne més. Les noves condicions climatològiques s'estan tornant tot un repte pels tècnics de parcs i jardins de l'Ajuntament de Barcelona.
Gràcies, Pere, des de la cruïlla del carrer Borrell, on dimecres passat, com dèiem, va caure aquest arbre sense causar desgràcies personals. Uns dies després, concretament ahir diumenge, va caure un altre a la cruïlla de Passeig de Gràcia, en carrer València, també per sort, sense fer cap persona ferida. Dins de la crònica de successos, t'explico que els Mossos d'Esquadra investiguen dues agressions sexuals que s'haurien comès aquest cap de setmana a Granollers, segons han confirmat a l'Agència Catalana de Notícies fonts policials. Tal com ha apuntat aquesta informació, amb dos atacs haurien tingut lloc el cap de setmana en una ciutat que celebrava el tram final de la Festa Major de Blancs i Blaus. La mateixa informació ha situat els dos fets a tocar del riu Congost d'aquesta localitat del Vallès. I un grup de veïns de Borredà i les Lloses, a les comarques de Girona, ha iniciat una recolecta de diners per pagar la defensa de l'home que va disparar contra un veí i dos Mossos del grup especial d'intervenció en una masia de les Lloses el 14 de juny passat. En un comunicat, els veïns asseguren que l'acusat sempre ha sigut un bon veí, tot i que diuen que no estan d'acord en disparar a ningú, creuen que estava rebent pressions i amenaces per marxar de casa seva. L'alcalde de les Lloses, Jaume Cuní, ha confirmat que l'home havia explicat als serveis socials del Ripollès que se sentia vigilat però que mai va denunciar-ho. L'home es troba en presó preventiva i se l'acusa de 3 delictes de tentativa d'homicidi. I setembre, que acabem de començar, doncs comença amb un increment de les llistes de l'atur a Catalunya. Hi ha 100.516 persones més sense feina i ara hi ha 338.872 catalans que estan desocupats. Des del govern consideren habitual l'augment de l'atur aquest mes de setembre i asseguren que és el més baix des de l'any 2017. En canvi, la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec mostra la seva preocupació al comparar les xifres de Catalunya amb les de la resta d'Espanya. Escoltant les dues versions la Yolanda Bernal.
Enric Vinaixa, secretari de Treball, assegura que els números no són inquietants, no hi ha una previsió de que l'augment de l'atur sigui perillosa. És veritat que la desocupació ha crescut durant el mes d'agost, és un comportament habitual, diu Vinaixa, però és l'increment més baix en els darrers 6 anys.
Ha sigut un comportament habitual en el qual hi ha aquesta tendència a l'augment de l'atur i la disminució de les afiliacions, però en comparatiu, en els últims 7 anys, com us deia, respecte a l'atur i en comparatiu amb l'afiliació, només tenint la comparació amb l'any passat, tenim unes dades significatives molt més positives.
La patronal Pimec no fa una lectura tan positiva. El repunt d'atur que hi ha hagut a l'agost demostra que la reforma laboral no ha estat capaç de redreçar l'economia. La situació a Catalunya és especialment preocupant si la comparem amb el que ha passat a la resta d'Espanya. És el que diu Josep Ginesta, secretari general de Pimec.
Que portem aquest terç de l'increment de l'atur registrat en el conjunt de l'Estat i també la pèrdua d'afiliació mitjana i d'afiliació el darrer dia del mes que ha tingut Catalunya i especialment Barcelona en aquest mes d'agost.
La patronal de la petita i mitjana empresa denuncia que el mercat de treball continua marcat per l'estacionalitat.
I el curs escolar arrenca aquest dimecres i, a diferència de l'any passat, començaran al mateix temps primària i secundària, mentre que el dia 12, dimarts dia 12, serà el torn del batxillerat i els cicles formatius. En total hi haurà 8.000 alumnes menys que el curs anterior. El mateix dia de l'inici del curs, mestres i professors estan convocats a fer vaga, que no es preveu que sigui molt concorreguda. Segons els mateixos sindicats, volen reclamar la reversió de les retallades i també millores laborals i salarials. Durant la presentació del curs escolar, la consellera del RAM, Anna Simó, ha explicat que no es pot comprometre a atendre les demandes dels sindicats fins que no es tanquin els pressupostos de l'any 2024. Andrea Gavarró, què més avançada, consellera Simó?
Avui la consellera ha repassat les xifres per aquest inici de curs. Més d'un 1.600.000 alumnes tornen a classe i ho fan amb més mestres i professors a l'aula que l'any passat. Aquesta és una de les apostes que ha destacat la conselleria. Hi haurà més de 81.000 docents als centres públics. La consellera d'Educació, Anna Simó, ha detallat que aquesta és la retallada més grossa que han aconseguit revertir fins al moment.
La retallada més grossa revertida és la de docents als centres, que sabem que és clau. El docent és clau en la qualitat educativa i en l'atenció a l'alumnat.
Altres xifres destacades són els 80 milions d'euros, el doble que el curs passat, destinats en la lluita contra la segregació escolar. A més, creix en 6.000 el nombre d'alumnes vulnerables que s'han detectat. En total, hi haurà prop de 27.000 alumnes en aquesta condició.
Per tant, hem passat d'un 7% en 2 cursos a un 24% de detecció d'alumnat vulnerable. Aquesta detecció primerenca és el que necessàriament hem de garantir per poder fer una distribució adequada a l'alumnat i poder dotar aquest alumnat dels recursos que necessita per a l'equilibri i el reequilibri.
A més, cal destacar l'augment en més de 25 milions d'euros al pressupost dedicat a l'escola inclusiva, un pressupost que en total supera els 500 milions d'euros.
I amb l'inici del curs escolar, el col·lectiu dels infermers, com pràcticament tots els anys, torna a recordar la importància que un professional d'aquest sector estigui present a tots els centres educatius. Yolanda Canales, per què?
El curs escolar que arrenca amb mala maror no només amb els professors, que han convocat una vaga ja pel primer dia, per aquest dimecres, pel dia 6, sinó que també començarà aquest curs amb més del 88% dels centres catalans sense la figura d'un infermer o infermera. La xifra la dona el sindicat d'infermeria SATSE, que torna a reivindicar la necessitat d'aquests professionals a les escoles. En molts centres hi ha alumnes amb patologies cròniques que necessiten un seguiment que no poden assumir els professors. David Oliver és el portaveu de SATSE a Catalunya.
Ells ho veuen com una despesa i per nosaltres és una inversió quan es podia resoldre amb una infermera a l'escola que donaria aquesta part d'hàbits saludables i de formació i de suport i a més doncs, podria atendre qualsevol problema d'un nen diabètic o d'un nen que es descompensa de l'asma o qualsevol problema que hi hagi.
El sindicat insisteix en que la manca d'aquesta figura a les escoles atempta contra el dret a l'educació i el dret a la salut.
Ja que parlem d'educació, la Comissió de Peticions del Parlament Europeu visitarà Catalunya el mes de desembre per examinar el model d'immersió lingüística i respondre a la queixa plantejada per l'Assemblea per una escola bilingüe. Segons ha informat la mateixa Assemblea, fons de l'Eurocàmera, els propers dies 18, 19 i 20 de desembre, una delegació de 6 europarlamentaris es desplaçarà a Catalunya per comprovar in situ l'impacte que el model d'immersió lingüística obligatòria en català té per als alumnes castellanoparlants, especialment per als alumnes amb necessitats especials i els que s'incorporen al sistema educatiu català arribats d'altres comunitats autònomes, països europeus o també extracomunitaris. 20 minuts i seran les 3 en punt de la tarda. Com sempre, feu una petita aturada, unes bones recomanacions publicitàries i després, jo no sé si us heu trobat alguna vegada amb aquesta situació, però amb algun conegut meu sí que li ha passat. Arribar a una terrassa i veure un cartell on et diuen que no pots quedar-te més de 20 minuts amb la teva consumició. T'ho explico després d'aquestes bones recomanacions que ara mateix escoltem.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Ahora llenar la despensa con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos como este.
Pack de 3 latas de atún claro en aceite de oliva, Albo, compra 3 y el pack sale por 5,06 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
El próximo martes 5 de septiembre, en Herrera, en COPE, celebraremos la inauguración del restaurante McDonald's número 600 en España desde Granada, apoyando la economía española y el empleo, la calidad, el origen local y el campo español, la sostenibilidad y la solidaridad. Un menú de éxito con un impacto positivo en nuestro país. El martes, Herrera, en COPE, con McDonald's desde Granada.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tu deia fa un moment, jo no sé si t'has trobat en aquesta situació, però algun conegut meu sí que li ha passat. Arriba, per exemple, a una terrassa, ara a l'estiu, i veure un cartell on et diuen que no pots quedar-te més de 20 o 30 minuts doncs, amb la teva consumició. La pregunta és legal aquesta recomanació que s'estan fent aquest estiu doncs, en molts bars i també en molts restaurants? Aquest matí, darrere en COPE Catalunya i Andorra, hem volgut conèixer com ho justifiquen les patronals del sector de la restauració. Els ha escoltat la Yolanda Canales.
Hem parlat amb l'Àngel Pérez, que és vicepresident de la Federació d'Empresaris d'Hostaleria de la província de Barcelona. Ens ha reconegut que posar un cartell d'aquest tipus és normal que aixequi molta polseguera, perquè el client pot interpretar que se li està dient directament que no segui a la terrassa, que marxi. Ara bé, també diu que en determinades situacions és entenible que es prengui una mesura d'aquest tipus. Si no hi ha rotació a les taules i la gent no consumeix, diu Pérez, els números no surten.
És molt entendible perquè hi ha terrasses que estan no, molt cèntriques, amb molt de pas de públic i home, tens un negoci per treure rentabilitat i si sé una taula que està un parell d'hores o tres inclús fent un cafè o una cervesa, clar, acabes el dia i no t'han sortit els números per cap costo, no?
Però és legal dur a terme aquest tipus de mesures, com limitar a mitja hora l'estada a la terrassa si només es pren una beguda? Pérez diu que sí ho és, sempre i quan s'exposi al públic les condicions d'ús.
En principi, evidentment, hi ha una normativa que diu que has de posar els preus, has de posar al públic les condicions, no? O sigui, això sí que és legal.
Amb tot, Pérez diu que l'habitual no és que totes les taules de la terrassa d'un local estiguin ocupades per clients que romanen 2 o 3 hores només amb un cafè.
Una cosa és que tinguis la terrassa plena i amb gent que està fent un cafè i se pot passar 2 hores, però les demés estan remuntant-se com s'han de remuntar i no passa absolutament res, que jo crec que és el que passa a la majoria de terrasses que estan ben situades, en punts cèntrics i tal. Que sempre hi ha el que està ahí, passa l'estona, però és una taula i les demés estan remuntant, no passa res i és el que jo crec que és el més normal que està passant.
Barcelona és una de les ciutats pioneres en prendre mesures pel que fa a l'ocupació de les terrasses, tenint en compte no només la limitació de temps, sinó també el nombre de comensals. En alguns casos, no s'admet a la terrassa un sol comensal.
I aquest dilluns a COPE Catalunya i Andorra ens estem preguntant, i també us ho posem a vosaltres, si és legal això del límit de temps de consum que imposen alguns bars i terrasses a alguns punts d'Espanya i també aquí a Catalunya. Volem buscar l'opinió dels consumidors, i en aquest cas, qui millor que l'Organització de Consumidors i Usuaris, la seva delegada a Catalunya, és l'Esther Lorente. Esther, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, la pregunta que es fa molta gent, és legal això de posar un límit de temps de consum a les terrasses?
Sí, a veure, és legal perquè tot entra dintre del que és el fet d'admissió. Cada empresari, cada hostaler pot posar les seves normes de consum, o sigui, de consum d'admissió, del temps que consideri. Ara bé, això doncs, també els hi pot repercutir perquè perdin clientela, perquè si t'han d'estar cronometrant el temps, potser no hi vas en aquest tipus d'establiment.
Mm-hmm. El que passa que no és una llei, podríem dir, que vigent a tot Espanya, no? Vull dir, o depèn de cada comunitat autònoma el poder regular o no regular aquest límit de temps, Esther.
És que no és que hi hagi una regulació de límit de temps, etc. Sí que potser amb el Covid sí que es va una mica flexionar, però no hi ha una regulació específica, sinó que entra dintre de l'empresari la seva voluntat i el que vulgui fer, entra dintre del dret d'admissió, si vol posar unes normes o unes altres. Llavors això no és ja no només per comunitats autònomes, sinó dependrà també...
De cada establiment, clar. El que sí ha de quedar clar, que l'hostaler, el propietari del bar o del restaurant, ho ha d'avisar, no?, el client, vull dir, en forma d'algun cartell o algun advertiment abans d'entrar. Escolti, vostè pot estar aquí a la terrassa durant 20 minuts o així, si accedeix a aquest temps, haurà de marxar, no?
Sí. A veure, això està clar, si hi ha aquesta limitació s'ha d'advertir la gent perquè la gent pugui, bueno, la seva voluntat a l'hora de seure o no seure en aquella terrassa, que si el seu consentiment que estigui informat, és a dir, jo sé que tinc 20 minuts, doncs m'assec o no m'assec, vale? Si no t'ho diuen i després et venen dient que només podies estar mitja hora, llavors sí que potser pots fer una queixa presentant una fulla de reclamacions de l'establiment que han de tenir tots a l'abast dels consumidors. Mm.
Ara s'ha tornat a parlar molt aquest mes d'agost, el mes de juliol també, sobre aquest fet que estem comentant ara, Esther, però potser són qüestions que passen en aquestes èpoques de l'any, juliol i agost, quan hi ha aquest boom turístic i que tothom vol estar a les terrasses, no? I més en un estiu que ha sigut, doncs jo diria que força calorós. Tu creus que això al llarg de l'any, la polèmica o el debat s'anirà esvaint o què?
Sí, una mica sí, perquè per lo que dius, que al mes de l'estiu doncs tothom volem estar a les terrasses perquè fa molta calor, i a més depèn també de la zona. Si són zones molt tensionades de turistes, doncs els hostalers també fan aquest tipus de mesures, perquè saben que és un tipus de client que no tornarà, és a dir, que estarà allà mitja hora i no tornarà. El problema d'això és que després les persones que vivim a Barcelona i que estem aquí veiem de vegades limitades la nostra manera de fer per aquest tipus de zones tan tensionades a nivell turístic. Mm-hmm. I això també pot ser una arma de doble fil de cara als hostalers. Si tu estàs prohibint que la gent s'assegui a la teva terra, bueno, prohibint, és a dir, limitant-los,
clar.
Sí, durant el mes de juliol i agost, perquè prefereixes que s'asseguin els turistes davant dels locals, després a l'hora de... Bueno, quan arribi l'hivern, la gent no vol seure allà i clar, ja no li agrada el teu restaurant perquè has fet aquesta limitació. Mm. Amb això, cada empresari, cada hostaler... Bueno, és lliure
d'actuar com vulgui, no? Passa que també has de pensar que potser l'estiu són dos mesos, juliol i sobretot el mes d'agost, que és el mes fortíssim, i després queda tota la resta de l'any per fer negoci. Vull dir, si no has cuidat els clients habituals, pots rebre una bona clatellada en forma de que no vinguin aquests clients habituals al teu establiment, eh?
Sí, tant.
Escolta una cosa, també aquest estiu s'ha comentat molt, i no sé si us ha arribat alguna queixa en aquest sentit a vosaltres, d'alguns establiments que exigien un mínim de persones per seure en una taula d'una terrassa. Això us consta alguna denúncia, alguna queixa que heu tingut?
Mira, Mira, nosaltres tenim una plataforma de reclamació que és a l'abast de tothom, no és només de socis, i sí que és veritat que hem vist aquest tipus de limitacions. Entra també, com et deia, dintre del dret d'admissió. No, igual que et limiten el temps, doncs, poden dir mínim dos comensals o dos persones, perquè no els interessa doncs, que t'estiguis tu allà dues hores amb un cafè. Bueno, és el mateix que parlàvem amb amants. Entra dintre del dret d'admissió, perfecte, però pot ser una arma de doble fil.
Clar.
De cara a que la gent després, quan vinguin maldades, no vulguin anar en aquest establiment. Mm.
Molt bé, doncs, que ho sàpiga els oients que ens estan escoltant ara mateix, que és legal això de que puguin limitar el temps de consum en una terrassa, perquè bueno, la llei així ho permet. Ara bé, quan un s'ha de seure en una terrassa, també el propietari del local ha d'explicar-li doncs, que pot estar aquest temps limitat. Això sempre. Esther Lorente, delegada de l'OCO Catalunya, gràcies per atendre'ns, com sempre, a la trucada de la cadena COPE Catalunya i Andorra, i seguim en contacte. Gràcies, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Fem el tema de les terrasses i l'estada limitades quan fem una consumició. Veurem com va evolucionant la qüestió. Jo t'explico ara que aquest dilluns al matí s'ha declarat un incendi al pàrquing Saba, a la plaça Urquinaona, a la dreta de l'Eixample. 6 dotacions dels bombers de Barcelona s'han desplaçat fins al lloc dels fets, juntament amb patrulles de la Guàrdia Urbana. L'incendi ha provocat una gran quantitat de fum que ha afectat a les 3 plantes de l'aparcament i ha obligat a evacuar totes les instal·lacions. No hi ha que lamentar ferits i tampoc no ha resultat cap vehicle afectat. Els bombers treballen amb la hipòtesi que l'origen de l'incendi està la crema de fullaranca que s'havia acumulat a les reixes de ventilació que donen aire a l'instal·lació, que es podien haver encès per una cigarreta mal apagada. Tot i que aquests dies, a l'interior del pàrquing, si estaven fent obres, els bombers les desvinculen d'aquest incident que s'ha produït aquest matí. I un home mort aquest dilluns al matí en un accident laboral que ha tingut lloc en una obra als terrenys de la fàbrica Montesa, Esplugues de Llobregat. En aquesta zona s'està construint l'àrea residencial estratègica Montesa, concretament en el sector anomenat Rayo Amarillo. Personal del sistema d'emergències mèdiques que s'han desplaçat fins al lloc han intentat reanimar-lo, però no ho han aconseguit. També hi ha hagut la presència d'efectius dels Mossos, bombers, policia local i protecció civil. El consistori ha traslladat el seu condol a la família i també als amics de la víctima. I no sé si ho saps, però a Espanya s'abandonen 33 animals domèstics cada hora, la qual cosa suposa 790 abandonaments al mes i 24.000 a l'any. Les protectores van recollir l'any passat més de 280.000 gossos i gats, gairebé un 3% de total que viuen a Espanya. Un percentatge que a l'estiu no para de créixer, com t'explica la Mar Puerto.
Sí, concretament a l'estiu augmenta el percentatge de gats recollits per les diferents entitats a causa del caràcter estacional de la seva reproducció, mentre que en el cas dels gossos aquest percentatge es manté durant tot l'any. Ens ho explicava així la Laura Rodríguez, que és responsable de la comunicació de la Fundació Affinity.
De pandèmia vam veure una baixada, una disminució de les xifres dels animals que entraven a les protectores, però bueno, una vegada passada la pandèmia ens hem donat compte que aquelles xifres, aquella baixada, corresponia sobretot als gossos que es perdien menys, no?, i també que s'abandonaven menys, sobretot doncs, per la poca mobilitat que vam tenir durant aquell període de temps.
I és que, segons l'informe de la Fundació, les cries no desitjades continuen sent un any més el primer motiu d'abandonament. Li segueixen, però, els problemes de comportament de l'animal, la pèrdua de l'interès pel gos o el gat i la fi de la temporada de caça, mentre que també els problemes econòmics que han augmentat respecte a l'any anterior, igual que el canvi d'habitatge, ja representen el 8% dels motius d'abandonament.
Pot passar que hi hagi un cas extrem, no?, o una situació extrema en la vida d'una persona que de cop li impossibiliti doncs fer-se càrrec del seu animal, no? Pot passar, i en casos extrems que bueno, que malauradament doncs tenen lloc. El que nosaltres diem és que en aquest cas el que s'ha de fer és intentar donar en adopció a aquest animal, és a dir, buscar-li una família que sí que es pugui fer càrrec. En el cas de que això doncs, no s'aconsegueixi o sigui impossible per alguna raó, que a més hi ha plataformes online que també t'ho faciliten, L'altra opció, lògicament, és anar a les protectores, no? Però el que mai s'ha de fer és deixar l'animal, com deies, no? Doncs a una carretera o a una benzinera, perquè en aquest punt la vida de l'animal realment corre perill. Això és el que no podem permetre de cap manera.
Així doncs, com diu l'experta, cal ser responsable i tractar l'animal com un més de la família i, per tant, no abandonar-lo.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Albert Díaz, benvingut, bona tarda.
Gràcies, igualment, benvolgut. Carlos Lozada, benvingut tu.
Sí, senyor, ben trobat tu. Escolta, d'aquí 10 minutets, Esports Cope,
sí.
Amb ressaca, lliguera, bona ressaca per al Barça, per al Girona i també per l'Espanyol.
Sí, l'Espanyol que va remuntant aquesta aventura segona intentant tornar on li toca l'Espanyol, que és la màxima categoria del nostre futbol. Vaja, el Barça, que ja ha obert un dels debats, que és guanyar, però jugant malament, o no jugant bé, o no jugant vistós. A més, un penal discutit a les acaballes, transformat per Lewandowski. Van debutar Joao Cancelo, Joao Félix, el Joaos, Íñigo Martínez. D'això en parlarem perquè serà la portada. Tenim jornada d'internacionals, que tenim aturada a primera. No hi ha futbol a primera, sí a segona. Repassarem la jornada d'internacionals, com també perquè va sortir el dissabte, perquè la gent ho tingui, les dates importants de la fase de grups de la Lliga de Campions pel Futbol Club Barcelona. El debat, amb qui? La parella dels dilluns. Mira, mira, Héctor García, quin somriure posa. Minguella i Poli Rincón. I a la segona part del programa, equip revelació fins al moment, tot i que portem només 4 jornades. 10 de 12 al Girona. Ha fet una quarta part de la feina, si entenem els 40 punts com a permanència. I avui, convidat especial del Girona. Parlarem de l'Espanyol, de l'Andorra, la jornada a Primera Federació. Hem tingut jornada a Primera Federació, sí. I després de la patacada de la selecció espanyola amb 4 jugadors del Barça al Mundial de Bàsquet. Moltes coses, Lozada.
Molt bé, us escoltem. 30 minuts, bon programa, Albert.
Gràcies.
I a les 7 escoltarem a la Montse Rodríguez amb l'Interna Cope Catalunya i Andorra. Tu també parlaràs del tema de les terrasses i ens deixen estar molt o poc a les terrasses, no?
Així és.
Aviam,
què tal, Lozada?
Molt bé, molt bé, molt bé. M'agrada veure.
Ben trobat, igualment. Doncs sí, parlarem de les terrasses.
Treus un micròfon al carrer, tu, eh?
Exacte, sí. Sortirem al carrer per preguntar a la gent si li sembla bé o no, que per prendre un cafè tens el cronòmetre ficat des del moment zero que seus a la cadira. També en parlarem d'arbres, perquè caient tants arbres.
Què passa amb els arbres,
Es va parlar de que el tema aquell de que per dintre la els sequera, arbres s'assequen, hi ha sequera hídrica, bueno, un tema
sequera
hídric,
hídrica,
efectivament.
Les plagues.
I avui en parlarem sobre el cas d'una senyora que malauradament li va caure un arbre sobre la ciutat de Barcelona i a l'advocat del grup Bosseler porta el cas. Hem de dir que aquesta senyora va quedar tetraplègica. I atenció, Lozada, perquè avui... Sé que pararem de més coses aquesta setmana, sobretot de l'oli, però avui pararé de l'oli des de la vessant dels robatoris. S'estan robant ampolles d'oli d'una manera exagerada. I avui t'explico com s'està fent.
Molt bé, tot això a partir de les 7 de la tarda a la Linterna de COPE Catalunya Andorra. Bon programa, Montse.
Gràcies.
I abans d'acabar, una última hora que ens explica el digital Voz Populi, el CEO de Volkswagen ha confirmat que desapareix la SEAT com a marca. A partir de ben poc, SEAT ja deixa d'estar al mercat i la marca referència serà Cupra. Aquesta és l'última hora que ens arriba des d'Alemanya. Nosaltres continuem amb l'actualitat de la resta d'Espanya i del món amb Pilar García Muñiz i Àngel Correas. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.